Última entrega de Sobreviure al Català 2022. Com sempre, amb el nostre col·laborador, el filòleg Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. Aquest espai, de fet, el fem en col·laboració amb la Conselleria de Política Lingüística i Patrimoni Insular. Molt bon dia, Carles Torres, com estàs?
Bon dia, Pepo, com esteu?
Doncs bé, content de saludar-te. I escolta, jo crec que avui, atenent que és l'últim dia, o atès que és l'últim dia d'aquest Sobreviure al Català d'enguany, podríem ja projectar cap al futur i començar a fer-nos una carta de desitjos, propòsits, no ho sé.
Em sembla fantàstic. Ara s'ataquen les festes de Nadal, sobretot cap a, al voltant de Cap d'Any, fem això dels propòsits de doncs, fer més esport, anar més en bici, passejar, caminar, deixar substàncies tòxiques, com potser el tabac, la copeta, el que siga, però també podíem fer propòsits lèxics, és a dir, tenir en compte paraules de cara a l'any que ve per millorar-les, millorar el nostre català de Formentera, i tenir en compte doncs, processos lingüístics que poden desenvolupar-se en cada cop canviant paraules, de cop trobant que una paraula que dominàvem passa de ser nostra i ja l'hem de millorar, doncs facem el propòsit abans d'hora, és a dir, tinguem en compte 8 paraules que hem preparat per avui.
Ah, molt bé.
De que, com a propòsit, usem-les correctament, d'acord? I com a fil conductor hem pensat de fer el que moltes vegades farem, cada cas és diferent, durant aquestes festes, que és celebrar o ajuntar-nos amb gent, preparar un dinar, preparar un sopar. Una de les coses que ens lliga a Eivissa i Formentera, a banda de la història, del patrimoni, de molts costums, etc., és també la salsa. I pel que fa a la salsa de Nadal,
molt bé,
el que és molt interessant és que sabem que és una feina, diguem, lleguiosa, és una feina entretinguda, que és llarga, s'allarga, diguem, és una bona tarda que es fa tota la preparació i que s'ha de remenar. I que per ser bé, si ens va agradant, el que sempre anem fent amb la salsa és anar tastant. Tastant és el primer propòsit lèxic que hem de tenir en compte per l'any que ve. Tastar. Tastar és prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda, posar-se'n un poc a la boca per apreciar-ne el gust. I el diccionari posa exemples com tastar una salsa, o un guisat, o tasta aquest vi, és millor que l'altre.
Fem un tast de vins.
Correcte. De fet, hi ha empreses que es diuen tasta vins o tastador.
Jo conec un restaurant, en aquest cas a Barcelona, que es diu Tastavins.
D'acord, doncs aquest fa referència a aquest... de tenir un bon celler. De tenir una...
Així és, així és. Sí. De fet és un celler.
Un celler. La qüestió és que moltes vegades estem acostumant, ens estem acostumant a escoltar, a provar amb el sentit de tastar un gust, tastar un plat, tastar un licor, tastar una beguda. En català, quan volem fer saber si ens agrada una cosa, no la provam, la tastam.
Molt bé.
D'acord? Per tant, primer propòsit lèxic seria utilitzar tastar i no provar, que és una forma incorrecta.
Molt bé.
De fet, provar té altres significats interessants. Provar vol dir sotmetre una persona o una cosa a certes experiències, és a dir, experimentar una cosa. Provar també vol dir escaure, és a dir, no sé si li prova. Imagina, per exemple, que t'apuntes a un gimnàs...
Et prova bé o no, això?
Correcte, si et senta bé, te va bé, no te va bé, etc. I, de fet, també, amb el verb provar, podem fer un semipropòsit, que és, per exemple, quan parlam de roba, no ens la provam en català, sinó ens la emprovam. D'acord? Per tant, tot bé, fixeu-vos que de la salsa de Nadal, que és tastar, arribam a provar i llavors a emprovar. Exemples, clarament, que marquen la diferència, la distinció que hem de tenir en compte. Tastes arròs, proves a feina i emprova tus calçons. D'acord? Tenim aquests tres exemples per tenir per partir d'aquest primer propòsit, que és tastar. D'acord? A més, és una forma, com que moltes vegades la salsa o aquestes dates, diguem, nadalenques estan vinculades amb quan la nostra infantesa, quan érem més petits, quan teníem gent que ja no hi és i que, per exemple, elaboràvem o elaboram encara la gent que tingui la sort d'elaborar encara amb la gent major la salsa.
La sort, ja ho has dit bé, eh?
Exacte, la sort de tenir la gent, diguem, estimada, que ens envolta. A vegades podem fins i tot recordar petits espais de la memòria en què teníem claríssimament que la nostra abuela, el nostre abuelo, el nostre avi, la nostra àvia ens deia tasta això, altre. En canvi, després, al cap d'unes hores, prova. És a dir, potser vinculant aquest món emocional que és el fet de preparar la salsa, recuperant paraules que tenim clares que són així. Perquè eren així. Estic segur que sé que el meu abuelo em deia tasta, tasta, tasta. En canvi, potser el meu pare, en aquest cas no cuinava tant, hauria dit prova. D'acord? Per això que deien de la transmissió generacional, que moltes vegades fem un salt creient que això no és correcte, això no es diu aquí. Si recordàvem quan érem petits aquesta acció d'elaborar amb gent de més edat la salsa,
sí.
Clarament...
Arribarem al mot tastar.
Exacte. I és el mot que hem de reivindicar, un dels mots que hem de reivindicar per l'any que ve.
Molt bé.
Seguim reivindicant, sense allunar-nos del que són les celebracions enguany de sopars o dinars, el que fem normalment quan tenim convidats a casa o anem de convidats és deixar polida la taula. Deixar polida vol dir doncs, amb tota la vaixella, gots, plats, tant se val, poden ser de porcellana, de plàstic, el que siga. Però en tot cas, el que fem quan tenim el menjar preparat és parar taula.
Parar taula, clar.
És claríssim, però moltes vegades començam a sentir posar taula, que és una traducció literal de poner la mesa. D'acord?
Clar.
En català, parar amb taula. De fet, param, o el verb parar, significa moltíssimes coses en català que totes es resumeixen en enllestir una cosa. De fet, per exemple, quan hi ha aquests venedors que van a una plaça, el que fan és una parada.
Munten la paradeta.
Exacte, i fixeu-vos que en castellà és puesto. D'acord?
Ah, i d'aquí poner la mesa.
Exacte, és a dir, tenim aquesta anava a dir dislexia lèxica, però no. Diguem aquesta diferència lèxica, però sí. Que en català parar amb una cosa, per tant, parar amb la taula, parar amb això, parar amb algun post per poder vendre, parar a botiga, parar a negoci, significa preparar una cosa, enllestir-la. I el contrari de parar és desparar. En castellà, per exemple, no és desponer, sinó quitar. D'acord?
Quita la mesa, no? Despara la taula.
Exacte.
Sí, sí.
O quitar mesa, no sé si es diu quitar la mesa o quitar mesa, sí, quitar la mesa, exacte. Però més enllà de l'àmbit familiar, també, per exemple, en els restaurants, imagina, tu arribes, som dos, perfecte, ara potser els restaurants ja estan, diguem, les taules parades, però imagina que hi ha la terrassa, que no hi ha res d'això, i moltes vegades el cambrer te pot dir, ara et prepares la taula, d'acord? Reivindiquem també, ara et par taula, o sigui, encara que siguin... diguem, amb els usos individuals, el got, les forquilles, etc. Intentem utilitzar i reivindicar aquesta paraula, que és parar taula i desparar taula. Seguim amb el gat fil conductor, que és una celebració nadalenca. Hem començat per la salsa, tastant-la, seguim per la parar taula, i ara una de les coses que serveixen per parar taula, que és bastant habitual, és o són les estovalles.
Em diuen que en castellà dius recoger la mesa, no
també,
quitar.
O quitar, o potser és una forma traduïda, recoger la mesa o quitar la mesa. Jo em sona també quitar la mesa, però pot ser que sigui recoger la mesa.
I em pregunten, podem dir llevar els plats?
Llevar els plats amb el sentit
de... treure els plats. D'esperar taula, no? O què?
Jo crec que si tenim de parar, és millor d'esperar, perquè a mi em sona que s'utilitza. Para taula o despara taula. Llevar els plats, llevar és una forma de dir que deim aquí, els pitiuses, que significa treure,
sí,
extreure, d'acord? Jo crec que és una traducció, llevar els plats, de quitar. És que jo, això de recoger la mesa, però quitar els plats em sona també molt.
Et sona,
I la pregunta de llevar els plats tindria molta lògica si es diu més quitar la mesa o recoger la mesa. Les dues coses poden ser, d'acord? Parar taula i desparar taula. De fet, en el cas dels plats, quan desparam o param, no només posam plats, sinó posam tot el que faci falta, tota la vaixella, copes, etc., per poder menjar. Però important, què posam sota o sobre la taula?
Estovalles?
Les estovalles. És una d'aquelles paraules que també ens costa a vegades dir i que tenim molt, com molt assimilada la fórmula castellana, que és mantel.
Sí.
D'acord? Però si analitzem una mica la paraula estovalles, sí que tenim claríssimament quan anem a la platja o quan anem a la dutxa i agafem una tovallola, doncs aquesta paraula d'estovalla o tovalla és un derivat de... És a dir, tovalla és la forma, diguem, a partir de la qual es forma el, en aquest cas, diminutiu tovallola, i amb l'article assimilat és tovalles, d'acord? Per tant...
I tovalló, no? També.
Exacte, tot això ho tenim molt assimilat com una forma correcta. Per tant, recuperem tot el camp lèxic que fa referència a aquest teixit fi per, en comptes de dir mantel, dir estovalles.
Una pregunta d'en Alberto, ens diu, adesar, és correcte aquest terme, recollir també?
Sí, té també molta relació amb desar, d'acord? Adesar o adesar. Desar és una forma molt interessant, que seria posar en lloc segur. I és molt interessant també desar, perquè nosaltres tenim una paraula molt... És a dir, relacionada amb aquest significat de guardar, que és empossiblar. És a dir, això podria ser...
Empossiblar.
Exacte, podríem donar una pauta per un pròxim programa de parlar d'aquestes paraules, perquè... Entre desar, guardar, ficar, posar...
Està al diccionari, eh? A desar sí, està al diccionari, sí, sí, sí. I com a desar.
Exacte. La qüestió és... el que volia comentar, el que volia dir amb això és que dona peu per parlar molt d'aquestes paraules de posar, disar, perdó, ficar, a desar, desar, empossiblar, perquè sí que jo... També en les classes, per exemple, que això és una cosa que va molt bé fer classes, evident, però notam o podem veure fórmules que estan escoltant més del compte. Per exemple, estem abusant d'un verb, que és ficar. Quan parlam de precisió lèxica o riquesa lèxica, cada un dels verbs, encara que siguin sinònims, tenen uns camps. La idea de ficar és sempre... introduir dins alguna cosa, dins una altra cosa.
Aquí es diu molt lo de calar, també, eh? Calar i no sé què.
Genial. Calar és una forma, diguem, que també hauríem de reivindicar. Aquesta la podríem també apuntar com a...
I és molt d'aquí, aquesta, eh, calar?
És molt de les Pitiuses, calar...
Sí, és en català, però aquí sempre moltíssim.
Exacte. Cala això, cala... És cala qualsevol banda, d'acord? De fet, no sé si és la mateixa arrel de... No té la mateixa...
Estava pensant a Girona, diuen, en comptes de calar... pels mateixos usos, sí? Utilitza molt cardar, no? Carda i aixolla.
Sí i no.
A veure.
T'explic. Calar té un significat clarament de posar una cosa.
Sí.
En canvi, cardar, a Girona, té el mateix significat que el nostre fotre. I fotre és un sinònim de...
Tantes coses.
Exacte, d'acord? I és molt menys malsonant que l'equivalent en castellà.
Sí, sí, per suposat.
Per exemple, sí que hi ha camps, diguem, formes idèntiques, com pot ser estic fotut o m'han fotut, però, per exemple, on he fotut les claus? Això vol dir on hem possiblat les claus, d'acord?
Ha fotut un gol?
Exacte. Vull dir, això en castellà no sona bé.
No ho diries, no ho diries. Sí.
En aquest cas, aquest cardar gironí és sinònim del nostre fotre, no del nostre calar, d'acord? Fem una cosa. Com a propòsit nostre propi de la secció, tindrem un programa sobre guardar, posar, ficar, desar,
d'acord?
Pròximament. I si vols, ara reparem el fil lèxic sobre els propòsits, diguem, de paraules que hem de recuperar o tenir en compte per l'any que ve.
Hem dit tastar, hem dit parar taula, hem dit estovalles...
Exacte. I ara vendria... és a dir, tenint en compte que a vegades... La setmana passada parlàvem de la qüestió emocional o emocionant de la llengua, és a dir, allò que ens costa a vegades d'assumir. I quan tenim les coses tan clares com, per exemple, jo sempre he dit mantel.
Sí.
D'acord? Però has dit tovalló, has dit tovalla, has dit tovallola. Per tant, recuperem estovalles. D'acord? És en aquest punt que també volia incidir, perquè és important això. Vull dir, a vegades podem sentir-nos allunyats amb alguns punts concrets de la normativa, del lèxic, etc. Però si veiem la lògica del que... A veure, és que aquesta paraula és nova, segurament les cases no paraven taula amb cap tela a dalt, i per tant la paraula que ens arriba més nova és en castellà. Però si tenim clar que una tela és la idea tovalló, tovallola, tovalla, d'acord? Doncs sense cap mena de mania podem recuperar estovalles per parar taula.
Fins que arriba un dia, és que a mi m'ha passat amb aquest terme, justament, arriba un dia en què sents mantel i et sona molt malament.
Sí.
Perquè ja t'has acostumat, diguem-ne, a dir el terme.
Tu, per exemple, tu dius estovalles o...?
Jo dic estovalles, però quan era petit deia mantel.
D'acord.
I amb el temps vaig anar canviant, no recordo amb quin propòsit, però, per quin aniria, no? Per intentar doncs, parlar una mica millor.
Quan parlant de contacte de llengües, hem de tenir clar que les llengües entre l'una i l'altra s'enriqueixen. És a dir, totes les llengües tenen contacte amb altres llengües.
Clar.
Quan parlem de llengües, a vegades parlem de llengües com si existissin, i no existeixen, existeixen parlants de llengües. Això és molt interessant, també.
Sí, sí.
La llengua és una entelèquia, existeixen parlants. Per això incidim en el fet de que si no parlam català, el nostre català, el nostre Formentera, a Formentera no el podrem parlar enlloc. Perquè són parlants el que fan falta. Què vull dir amb això? Vull dir, quan hi ha contacte de llengües, el que hi ha són contacte amb parlants. I les llengües s'enriqueixen, o els parlants s'enriqueixen l'un amb l'altre. Quan no s'enriqueixen? Quan un terme substitueix un altre terme ja existent. Així, això és empobrir la llengua. Si tenim tovalla i tovalló, i de cop parant taula amb una tela més gran, és tovalles, cap problema. És el nostre camp lèxic. Mantel no. Manta és manta. D'acord?
Sí, sí.
I això és quan ja parlem d'interferència lingüística. O lèxic en aquest cas. Però quan hi ha una paraula que no existeix en l'altre camp, en l'altra llengua, i es dona un préstec, genial, això. Totes les llengües tenen préstecs lingüístics. Seguim amb la nit. Amb la nit de Nadal, amb el dinar de Nadal, etc. Ja hem menjat, ja hem parat taula, ja hem posat les tovalles i toca el moment de les postres. Més enllà de les postres, el que toca, que sí, que ja recordem que en català són en femení...
Les postres.
Les postres.
Ni el postre ni els postres.
Les postres.
Les postres.
I és interessant també explicar per què és així.
Per què?
Perquè més enllà de designar un plat concret, designa el moment en què es menja, que és quan tot s'ha acabat, és a dir, de forma posterior. D'aquí ve postres. Per tant, en català és molt habitual construir formes amb locucions. A les fosques, a les palpes, a les postres, és a dir, després d'haver menjat el primer o el segon plat, o qualsevol plat que sigui...
A les postres ens va dir que estava embarassada.
Correcte, és a dir, després de tot aquell moment. De fet, també, una altra forma que es coneixia, que aquesta potser està més en desús, que són darreries. És a dir, què significa darreries? A l'última part del menjar.
A les darreries del partit o el que sigui, va ser quan va marcar l'empat.
Sí, però darreries amb el significat de... menjar dolç o menjar salat, o el que siga, després de... És a dir, un sinònim de postres són darreries, d'acord? En tot cas, aquestes postres finals que menjam per Nadal solen ser la salsa de Nadal. A mi m'encanta la salsa de Nadal. No sé si a tu t'agrada, Pepo.
Molt.
D'acord. Què fem sempre amb la salsa de Nadal abans de menjar-la? Escalfar-la, no la calentam. És a dir, aquest seria un altre propòsit de l'any 2003... perdó, 2023, que seria emprar, escalfar i no calentar.
Molt bé.
És complex aquesta paraula perquè sí que tenim l'adjectiu calent-calenta, d'acord? Al contrari de fred-freda. Però quan el que fèiem és comunicar calor, especialment en un grau moderat, fes devenir calent alguna cosa, algun material, escalfam. I no només escalfam a la cuina, també podem escalfar abans de fer exercicis o un exercici físic.
Escalfaments.
Exacte. És a dir,
fem exercicis d'escalfament.
Les jugadores de futbol escalfen per la banda, abans de sortir al camp, per exemple.
I això que passa en àmbit mundial?
Escalfament climàtic, exacte.
Escalfament global o climàtic?
Exacte.
Escalfament.
No calentament. És a dir, existeix calent-calenta com a adjectiu, però escalfar i els seus derivats són sempre, és a dir, escalfar com a verb i escalfament seria el substantiu.
Molt bé, doncs ja n'hem fet, hem fet via, ja portam 5 d'aquests 8 propòsits de cara al 2023, propòsits lèxics per l'any vinent. Som-hi!
Som a les postres, o som a les darreries, i anem a fer, sense voler transmetre o, diguem, difondre la necessitat de plasmar aquest moment, com tantes vegades passa ara quan estem amb gent, que és fer una foto amb tots nosaltres reunits. És a dir, no vull promoure això, perquè sempre hem d'estar concentrats i hem de ser en el moment precís, sense tenir en compte la posterioritat. Si agafam el mòbil o agafam la tauleta, diguem, intel·ligent, i de cop l'enfocam cap al grup i ens enfocam a nosaltres, facem-nos una autofoto. No un selfie.
Un selfie no. Aquesta no. És una interferència de l'anglès.
Exacte.
Que fins i tot en castellà ha tingut molt d'èxit, eh?
En castellà, si tu agafes la RAE, apareix autofoto, igual que en català, per exemple. Que
molt
en
bé. És a dir... Una autofoto.
Una auto... En femení, perquè ve de foto, clar, una imatge, una fotografia.
Una autofoto.
Fotofoto sí. Ja tothom sap el que és. És l'autoretrat fotogràfic individual o col·lectiu, d'acord? Típicament capturat amb un telèfon intel·ligent i que immediatament es publica i es distribueix via xarxes socials. És a dir, per tant, en aquest propòsit de parar a taula, tastar, estovalles, lletres, hi queden també paraules de nova incorporació, com pot ser autofoto. Estem acabant en aquests propòsits i... Després de dinar o després de sopar ja han menjat la salsa, ja han publicat l'autofoto a les xarxes socials i ve una tasca que moltes vegades deixam per l'endemà, si és a la nit, o deixam diguem directament dins una màquina que ens ajuda, però és el terme d'escurar. Escurar és molt viu encara aquest terme, però encara que sigui viu no l'hem de deixar d'usar. Escurar, diguem, és una paraula que té una etimologia molt interessant,
sí.
Excurare, purificar, netejar, i deriva de curar, és a dir, tenir cura, d'acord? Mm. Què significa escurar aquí a les Pitiuses? Rentar els plats. Però més enllà de rentar els plats, també significa deixar-los a zero, en el sentit d'escurar el plat quan tu has menjat tot, quan has fet sopes, quan has menjat el pa i has fet tota la salsa de la carn o del peix, tot això també és escurar el plat. I de fet, per exemple, quan tenim aquest pic en el coll, també ens escurem el coll. Vull dir que escurar té molts significats, però reivindicar el que té, diguem, els pitiuses de rentar els plats, que apareix als diccionaris normatius i és totalment, diguem, reivindicable, és un altre dels propòsits. I per acabar aquesta secció, abans de començar un nou any, amb propòsits, quan escurem els plats, moltes vegades el que hem de fer és eixugar-los. I també hi ha un terme interessant o una...
Que no secar-los, vols dir?
Exacte, és a dir, intentem utilitzar... Quan, és a dir, sempre que eixuguem els plats, eixuguem-los i no assequem-los. És molt clar en la diferència quan volem... aplicar el terme, sobretot en la roba. La roba s'eixuga perquè queda fora, és a dir, queda sense la humitat. Llevar la humitat d'un producte o d'alguna cosa, d'una matèria, és eixugar. En canvi, tornar sec una cosa o una roba és, més enllà de llevar-li la humitat, destruir-la. Per exemple, quan parlàvem d'ingredients o de qüestions gastronòmiques, parlant de figues seques o parlant de fruita seca, d'acord? Però no eixuta, d'acord? Per tant, després d'escurar els plats, tinguem en compte que els hem d'eixugar. Eixugar també l'etimologia, i amb això acabam, és molt interessant perquè, si pensam, simplement significa llevar-hi el suc. Aquest eixugar, aquest suc, és la forma llatina de suc, la saba, de qualsevol matèria, és llevar-la fora.
Doncs ens hem quedat amb aquests aquestes vuit propostes i per millorar la nostra manera de parlar de cara a l'any vinent. Tastarem la salsa, pararem taula, posarem les estovalles, després de dinar els plats doncs tindrem les postres, escalfarem la salsa de Nadal, ens farem una autofoto en família, podrem escurar els plats un cop hàgim de rentar tot l'embolic i després eixugarem els plats. Jo et volia fer una pregunta també, un terme que no és molt complicat però que costa molt de desempallegar-nos d'ell, no? Que és el terme vale.
D'acord. A mi, ric perquè fa quan fem classe, per exemple, és una de les obsessions que tenim.
Ah, veus?
Perquè és una forma, diguem, que tenim molt assumida i que ens a les nostres classes, per exemple, sempre el ratificam en directe, al moment. D'acord?
Sí.
I és una forma d'atenció que fem aposta perquè l'alumnat, la gent que està a classe, sigui conscient de les coses que diu, no tan sols aquest vale, d'acord? No és correcte ni vale ni l'autocorrecció, que seria val. També és interessant això, perquè podríem passar el procés o tota l'evolució de dir, ah, d'acord, vale no és correcte perquè és en castellà, facem-ho com a val, perquè és, ja no és castellà. Val és correcte quan és un tiquet de compra, quan és un val de descompte, però no amb, la, amb el significat de dir d'acord, entesos. És una forma polèmica, m'explic. És una forma que es va, diguem, que ja, ja existia en llatí, i és la forma correcta.
Ah, per això és tan difícil d'extirpar-nos-ho.
Pens que...
Ve del llatí, eh? Ve del nostre ADN lingüístic.
Correcte. Però quan dic que extirpar-nos, vull dir que la normativa diu que no és bona, que no és correcta, i no està del tot clar si és influència del castellà o si és una forma, diguem, molt arrelada d'antic, que ja teníem i que se va considerar que era millor utilitzar una altra forma, com pot ser d'acord. De fet, d'acord és la forma més estesa. N'hi ha una altra que no és tan estesa, que a mi personalment no m'agrada, que és entesos, d'acord? Que jo recordo, per exemple, en el cas dels primers anys de TV3, hi havia aquestes fórmules que s'intentaven estendre, perquè eren... També és molt interessant això de veure que la nostra normalització lingüística va començar a Catalunya, en els primers anys de, diguem, de democràcia, etc., i que aquest procés ha estat diguem, de forma paral·lela. I el que potser encara ens queda a nosaltres de dir val o vale, Catalunya està més estès de que no és correcte, per exemple.
Sí, 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 sí.
Com a propòsit, és a dir, podríem afegir aquest val, eliminar-lo, i aquest vale, i posar-hi d'acord,
O entesos. I el val, recordem-nos que és un val de compra, però no és una manera de dir conformitat, d'acord, això. No.
Correcte. És un tiquet de compra, un val de descompte, etc.
D'acord. I ens arriba una altra consulta d'en Toni. Avui estan molt participatius els nostres oients, us ho agraïm molt perquè això dona molta vida,
sí,
en el directe. Gràcies, Patrícia, gràcies, Alberto, gràcies, Toni. Diu, com ho hem de dir? És Nadal o al Nadal? I ens posa un exemple. Ha arribat Nadal o ha arribat al Nadal? Per referir-se, diguem-ne, al període complet, no al dia de Nadal en si.
També és una interferència lingüística del castellà. En català, Nadal no porta article. És a dir, ni tampoc són en plural. D'acord? En castellà es diu Navidades.
Sí.
D'acord? En català és Nadal.
Nadal.
I quan ens hi hem de referir com a època, diguem, de festivitat,
sí,
hi posam la preposició per. Per exemple, per Nadal me'n vaig. O que Nadal no hi seré. D'acord?
Ha arribat Nadal, seria així?
Ha arribat Nadal. Ni tampoc, no utilitzarem l'article i sobretot tampoc el farem al plural. La forma, diguem, tradicional és per Nadal, aquest Nadal, etc. Però no l'article, ni tampoc en plural.
Queda clar, Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, una vegada més. Moltíssimes gràcies, bones festes.
Bones
i et portin
festes.
Moltes coses als Reis. Algun desig en particular o què?
Aquests propòsits que han dit.
Molt bé.
Salut i alegria.
Què més volem? Gràcies, Carles.
Bon sentit, bon salut.